Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 30 d'abril. Avui celebrem el Dia Internacional del Jazz. Així que el millor que podem fer és traslladar-los en el temps i en l'espai a través d'aquesta música que va néixer a Nova Orleans, fruit del moviment d'esclaus, després també en un ambient de bars, diuen, de delinqüència, doncs del dolor de vegades en neixen les millors cançons. Avui sona el programa Jazz del Bo, de la mà de Bill Evans. Al llarg del programa d'avui repassarem tota la informació, que n'hi ha força. Anirem també fins a Salou, on escalfen motors per la 8a edició del Sabor Salou el proper cap de setmana. I a l'Espai Talent amb denominació d'origen els presentarem Saudade, un nou establiment dedicat a la moda per la dona que acaba d'obrir portes a la ciutat de Reus. A l'Espai Sibarita, Oli Gourmet, el de Mas Montseny del Morell, que acumula història i premis a millor oli de l'any. En la darrera mitja hora del programa agafarem també la Nacional 240 per arribar fins a Copellei. Avui parlarem de la salut laboral de les nostres comarques a unes hores de commemorar el 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores. En parlarem amb Comissions Obreres i amb UGT. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del compte de Twitter del programa @copetarragona, també el nostre WhatsApp 672 65 35 34. Serem en directe fins les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'APP de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el temps del que ens queda de dia i també, sobretot, de demà. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continua el cel amb intervals de núvols, amb núvols d'evolució que poden deixar-nos ruixats aquesta tarda a la meitat sud i fins i tot pot haver-hi tempesta. Les temperatures no varien. Hi haurà màximes de 22 graus a Tarragona i Tortosa, de fins a 21 graus a Reus i al Vendrell i 18 a Gandesa. El vent continua bufant de l'oest. Demà dimarts seguirà el cel així, amb intervals de núvols, núvols d'evolució, que a la meitat nord poden deixar-nos ruixats i tempestes. Seran més probables cap a la tarda i que no descartem que afectin a la resta. La cota de neu es mantindrà entorn a 1.300 metres, les temperatures baixaran una mica més i el vent bufarà suau, variable, però al principi a les comarques del sud tindrem una mica de mestral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, hi ha una calçada tallada, la T310, a l'alçada de Riudoms. Tallada la T310 en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident a aquesta hora.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La calamarsada d'aquest diumenge ha afectat diferents punts de la demarcació. Les comarques del Camp, el Penedès i la costa de Barcelona han estat les més afectades per les calamarsades, els cops de vent i els forts ruixats que han deixat, per exemple, registres de 19 litres a Valls, per exemple, i ratxes de vent de fins a 76 km hora a Vila-rodona. La calamarsa s'ha deixat veure en nombroses poblacions, especialment al Penedès i al Camp de Tarragona, Reus, al Vendrell, Tarragona o Cambrils, també a Banyeres del Penedès o Calafell, on la circulació es va complicar força al migdia a la C32 amb vehicles aturats fins i tot. A Siurana han recuperat ja part de la normalitat després de 6 hores sense subministrament elèctric ni telèfon a causa d'un llamp que va caure sobre l'església de Santa Maria de la població. El llamp va deixar una cinquantena d'abonats i tota la població sense telèfon, ja que a causa de la potència de l'impacte es van fondre el transformador i el quadre telefònic que es troben als carrers del poble. El sistema de telèfon, de fet, encara trigarà dies a tornar. S'ha recuperat, sí, el fluid elèctric. El llamp també ha provocat desperfectes a l'església i ha creat una esquerda en una paret que els tècnics estan analitzant al llarg d'aquest matí. Atenció, perquè el fort soroll de l'impacte va arribar fins a Cornudella de Montsant, a 8 quilòmetres de distància, on van tremolar fins i tot els vidres dels habitatges. Per cert, que milers de meduses velella s'amunteguen a diverses platges de la Costa Daurada des d'aquest cap de setmana. Són de color blau intens i es desplacen en grup perquè cada exemplar té una funció diferent dins la colònia. No es tracta d'una espècie perillosa, no pica ni provoca urticària, simplement s'acumulen ara mateix a la sorra. Se n'han vist centenars, per exemple, a la platja de la Rabassada. L'Ajuntament de Tarragona té previst retirar-les en els propers dies. I a unes hores de commemorar el Dia del Treball, avui sabem que 2016 va ser el pitjor any en una dècada per la qualitat del món laboral al Camp de Tarragona. Això ho revela un estudi de la UGT sobre l'evolució de la qualitat del treball. El sindicat vol posar en evidència que la sortida de la crisi és només una visió construïda a base de dades falsejades amb voluntat de maquillar, diuen, la crua realitat. L'estudi sosté que 3 de cada 5 contractes temporals duren menys de 30 dies. De fet, el treball temporal suposa el 80% dels contractes. La vicesecretària general d'Àrea Externa i portaveu d'UGT a Catalunya és Laura Pelai.
Tarragona és una anomalia dins de Catalunya, és la que està en pitjors condicions i és veritat doncs, que hauríem de focalitzar primer amb aquest IQT, donem quines són i comencem a intuir quines són les problemàtiques del mercat de treball de Tarragona, però també és veritat que hauríem de focalitzar-ne les solucions.
Per UGT les solucions passen per estabilitzar plantilles i millorar les contractacions, sobretot en hostaleria i serveis. Destaquen també que s'està en contacte amb Inspecció de Treball davant la situació precària de molts treballadors que tenen por a denunciar. I per cert, que aquest cap de setmana ens ha sorprès la notícia que la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, la CEPTA, ha acomiadat a la meitat dels seus treballadors. Ho avançava el Diari de Tarragona. L'entitat empresarial ho va comunicar el passat dimecres a 7 dels 14 treballadors que té i justifiquen els acomiadaments per la mala situació financera. Diuen que han arribat a tenir pèrdues de 200.000 euros a 2017. Entre els treballadors acomiadats, 5 es dedicaven a fer formació i 2 més pertanyien al Departament de Serveis. Tots feien entre 15 i 28 anys que treballaven a CEPTA. I un nou cas eleva ja a 11 els afectats pel brot de xarampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. S'han notificat 2 casos sospitosos més i, per tant, són 7 ara les persones que estan pendents de confirmació d'analítica. No es descarta la detecció d'algun altre cas encara en els propers dies. Dels 11 confirmats, 6 són persones treballadores de l'hospital o d'empreses de serveis externs vinculades al centre, mentre que les altres 5 són persones que les han visitat a l'hospital o han estat amb alguna de les persones infectades. Els expliquem també que la Fiscalia investiga deficiències de seguretat a la central nuclear de Vandellòs 2 durant els últims mesos i que l'haurien portat a operar de manera poc segura. La investigació s'ha obert arran de la denúncia d'una entitat ecologista segons la qual la planta atòmica va operar durant almenys 2 setmanes sense complir els requisits de seguretat exigibles i al marge de la normativa arran de 2 fuites en la barrera de pressió. Segons els denunciants, la central es va aturar el 2 de març per localitzar un degoteig d'aigua del circuit de refrigeració i descartar una possible fuita. Adueixen que l'envelliment dels elements de la central posa en perill la seguretat de les instal·lacions i acusen els responsables de la nuclear d'irregularitats en la seva gestió, a més d'oferir informació esbiaixada sobre els incidents. Més coses, la Generalitat ha tret a licitació les obres del futur centre penitenciari obert de Tarragona. El pressupost és de 10 milions d'euros. Segons les previsions inicials, hauria d'entrar en funcionament el 2019. L'equipament està previst al carrer de l'arquebisbe Pont-i-Gol, a prop del Parc Francolí. L'edifici serà l'únic d'aquestes característiques a la demarcació i tindrà capacitat per 150 interns. Són interns en règim de tercer grau que actualment compleixen condemna a l'antiga presó de la ciutat. Aquesta zona, on s'ubiquen les dependències també de la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil, està previst que aculli el nou fòrum judicial, un projecte que continua aturat per manca de finançament. L'anunci del projecte es va fer al 2016 i ja va generar queixes entre els veïns de l'entorn del Parc Francolí. Van rebutjar la construcció del centre obert, diuen, per la proximitat d'una escola, una llar d'infants i del propi parc. Van arribar a recollir més de 600 signatures contràries al projecte. I encara a Tarragona, avui llegim al diari Més que l'empresa municipal de transport contractarà aquesta setmana nous conductors per fer les hores extra que es nega a fer la plantilla per la càrrega addicional de treball. Recordem que els treballadors han convocat aturades pel 8 i 10 de maig. La contractació de nous conductors obre una altra ferida en la problemàtica oberta amb l'empresa. Divendres va haver-hi reunió entre empresa i treballadors que es va tancar novament sense cap acord. El comitè d'empresa dubta de la legalitat de contractar treballadors expressament per cobrir aquests torns. I en successos, els Mossos han localitzat mort un home de 43 anys a un caixer a la plaça Imperial Tàrraco. Segons les primeres informacions, es tractaria d'un sense sostre. De moment, es desconeixen les causes exactes de la mort, però tot apunta que hauria estat per causes naturals. Localitzaven el cos diumenge al migdia. Recordem que el passat 9 de febrer es va trobar una altra persona sense sostre morta a un caixer a la Rambla Nova. I canviem radicalment de qüestió perquè el Festival Dixieland de Tarragona ha impregnat de jazz la ciutat al llarg dels darrers 5 dies en locals, carrers i places i han participat més de 130 músics en més d'un centenar d'actuacions també, la majoria gratuïtes. Avui, Dia Internacional del Jazz, es clou el festival amb una jam a tres bandes i servirà perquè els programadors d'altres festivals puguin interactuar, intercanviar contactes de cara a propers festivals de jazz. Des de l'organització ja pensen en el futur, en concret en els 25 anys que celebraran el 2019. El director artístic del Festival el Dixieland de Tarragona és Quique Colmenar.
L'any que ve fem 25 anys, ja estem pensant fer alguna cosa una miqueta excepcional, però estem molt pendents especialment de què passa als festivals de swing a Europa, i el que passa als festivals de swing a Europa és que el ball comença a dominar per sobre de la música. Òbviament, on hi ha ball és que hi ha música també, però sí que ens agradaria anar creixent en les activitats de ball i especialment...
I aquest diumenge ha tancat també la darrera edició de la Setmana Medieval de Montblanc. Ho han fet amb la representació de les Corts Catalanes de 1414 i el lliurament de l'Espasa d'Honor, que enguany s'ha atorgat al president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Ha estat la seva parella qui l'ha recollit. L'organització fa un balanç molt positiu, tot i que el final de festa ha estat passat per aigua. I acabem repassant portades de diaris. Tarragona, diuen al diari de Tarragona. Tarragona pierde la mitad de les sucursales bancàries. Al Reus Digital, l'Hospital Sant Joan pagarà als treballadors els 2,3 milions d'euros d'objectius de 2016. I al delcamp.cat destaquen aquesta hora en plan esportiva i pel que fa al resultat del Nàstic, vergonya a Lorca. Al Tarragona 21, diuen, milers de meduses envaeixen les platges de la costa central i daurada. I al diari Més avui en portada, la ciutat de Tarragona ha perdut 4.917 habitants en un any. Breu apunt d'esports. Aquesta derrota del Nàstic 1-0 davant el Lorca, un dels cues mala imatge i derrota que ha accentuat la crisi que viu el club. El mateix president ha exigit als jugadors que demanin perdó per aquest resultat. Els granes es queden ara a 4 punts del descens a 5 jornades del final. Un minut per la publicitat i continuem.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Necesitas gafas nuevas? ¿Lentes de contacto? ¡Free and Glasses! En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Vinga, seguim amb més temes a Herrera en Cope a Tarragona. Aquest mes de maig, la gastronomia és una de les grans protagonistes a Salou. Arrenquen aquest cap de setmana amb una nova edició del Sabor Salou i just després vindrà el Gastrotour. Anem a parlar d'aquest menú del mes de maig amb la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Salou, la Julià Gómez. Julià, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Muchas gracias por atendernos. Estamos a las puertas de una nueva edición del Sabor Salou. Octava edición ya, ¿verdad?
Sí, así es, así es. Me complace muchísimo presentaros la octava edición del Sabor Salou, que se celebrará durante los días del 4, 5, 6 de mayo.
Esto, la cita es nuevamente en el Passeig Jaume I, pero creo que viene esta edición con alguna novedad, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en este Sabor Salou?
Sí, a ver, os explico un poquito. Efectivamente, se realizará en el Paseo Jaime I, uno de los puntos más emblemáticos que tiene nuestra ciudad. Y bueno, como sabréis, la Feria Sabor Salou es una feria gastronómica que bueno, está dedicada a la restauración y a productos de denominación de origen protegida y gourmet del territorio catalán. Y el principal objetivo que tiene esta feria es dar a conocer la calidad y la diversidad de la oferta turística que tiene Salou. O sea, nosotros queremos que se sepa que en Salou no solamente hay sol y playa, ¿vale?
Claro.
Tenemos muchísimas cosas más. Entonces, el objetivo de esta feria principalmente es presentar a nuestros restauradores, ¿vale? Así como también les damos la oportunidad de que puedan promocionar sus locales, vender sus productos y, sobre todo, que durante estos 3 días puedan estar ubicados en un emplazamiento importantísimo de Salou, que es el Paseo Jaime I.
¿Cuántos restauradores participan en esta edición?
Alrededor de unos 30.
Muy bien.
Sí. Y una de las novedades principales que tenemos este año, hemos cambiado la imagen, hemos cambiado el logotipo de Sabor Salou, le hemos dado una imagen nueva, mucho más renovada. Utilizamos los colores que tiene el logo de Salou, del Patronato de Turismo. Y bueno, con esta imagen pues queremos dar a conocer pues que la feria es diferente, ¿vale? Que tiene una imagen más fresca.
Sí.
Y entonces, bueno, pues nos colocamos en el paseo, ofrecemos una serie de talleres y actividades en la carpa central, novedades, por ejemplo, como que tendremos un show cooking de Ariadna Tous, que nos presentará recetas de 2 carnes a las 3 salsas, tendremos un espectáculo de flamenco con una compañía que se llama La Herrería, que nos hará un espectáculo con una caja, un cajón, una guitarra flamenca, una flauta travesera, con bailarines, etcétera. Y entonces nuestros visitantes, además de poder disfrutar de los diferentes stands y probar las diferentes tapas que hace cada uno, pues en esta carpa central podrán también hacer diferentes actividades culinarias.
Hay varios show cookings, uno con técnicas culinarias, por ejemplo, o sea, que es que además aprenderemos cosas, ¿no?
Exacto, sí, aprenderemos cosas. También hay otro que nos hacen las conservas Mercadelta y es que realizan un show cooking, una demostración de productos naturales y frescos del Delta. O sea que hay mucha diversidad y muchas actividades diferentes de las que nuestros visitantes podrán disfrutar y aprender. ¿Vale? Una de las novedades también importantes, esta es importante destacarla, es que hasta ahora la Feria Sabor Salou funcionaba con la venta de 3 fichas que le hacíamos llamar Salouette.
Sí.
Bueno, pues ahora esto se ha eliminado y entonces el visitante podrá dirigirse directamente al stand que desee y abonar allí mismo la consumición a un precio que sea unificado para todos de 1,50 €.
Ah, perfecto. O sea, todas las tapas, las creaciones que se sirvan de los diferentes restauradores, etcétera, será al mismo precio, ¿eh? 1,50 €.
Exacto, 1,50 €, sí. También importante destacar pues que en esta edición de la Feria Sabor Salou hemos apostado muchísimo por las charlas sociales, o sea, Facebook, Instagram, hemos aportado mucho para llegar a mucha más gente, y creemos que, bueno, que hoy en día es de lo más importante utilizar este tipo de técnicas.
Claro. Julia, el tema de que podamos abonar al momento sin necesidad de hacer cambio de moneda, digamos, ¿no?, por estos alouettes que había antes, facilitará, supongo, sí, la participación de la gente. ¿No hay ninguna actividad que requiera reserva previa, o sí, si queremos participar en alguna actividad concreta se tiene que reservar antes?
No hace falta. No. Simplemente, pues, si coincide el horario en el que están marcadas las diferentes actividades, dirigirte a la carpa central y puedes entrar y participar en la actividad sin ningún problema.
¿Qué horario tendrá? ¿Cuándo se abre fuego, de alguna manera?
Bueno, pues la feria la inauguramos el día 4, que es viernes, a las 6 de la tarde, una inauguración en la que estará presente el alcalde y estaremos los miembros del consistorio. Y bueno, en principio el horario es hasta las 10 de la noche, y el sábado comienza desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y el domingo termina a las 9 de la noche.
Vale, o sea que está todo el día, vamos, podemos ir ahí a cualquier hora del día, desayunar prácticamente, aperitivo, comer y merendar y cenar, ¿no?
Sí, sin ningún problema. Os podéis dirigir a la hora que queráis, la feria está abierta, es una feria que tiene muchísimos visitantes, además se ha convertido ya en un referente en Salou. Allí es un punto de encuentro de muchísimos vecinos de nuestra localidad que, bueno, que se juntan, que hablan, que se ríen, que van de un stand a otro, y la verdad es que es muy esperada durante todo el año celebrar el sabor Salou porque gusta mucho. Uh-huh.
Sí, la verdad, te quería preguntar, porque la verdad es que son 8 ediciones ya, esta es la octava, el año pasado, creo, ¿no?, se superó la barrera de visitantes también que habíais tenido, creo que fueron más de 30.000, ¿no?
Sí, exacto, se dieron más de 36.000 degustaciones. Por eso te decía que es una feria que, aparte de nuestros vecinos que la esperan con anhelo, pues es un referente ya en los alrededores, y además, bueno, esperamos tener también muchos visitantes, y si el tiempo nos acompaña, que eso es lo que deseamos,
sí,
pues que la gente pueda disfrutarla y bueno, y pasárselo bien. Además, también contamos con una zona dedicada a los niños, habrá hinchables y una pequeña ludoteca donde los críos pueden jugar y pasárselo bien, y los padres pues estar un poquito más tranquilos.
Bien, es todo pensado.
Aparte de algunos stands que también participan, que ya ofrecen una serie de espectáculos dedicados al público infantil.
Uh-huh. Nos decías que evidentemente la gente de Salou, ¿no?, los ciudadanos ya lo esperan, y también de alrededores, ¿no?, que ya lo tienen como marcado en el calendario. Para los restauradores también es una, yo creo que ya para ellos es un poco un reto, ¿no?, de crear la tapa o aquello, ¿no?, ese producto que llame la atención cada año un poquito más, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que incluso habría muchísimos más restauradores que quisieran participar en la feria. Lo que pasa es que a veces encontramos con el hándicap de que muchos de ellos, pues por falta de personal o porque su establecimiento queda un poco lejos y no tiene medios para poder estar continuamente llevando tapas y demás, pues al final algunos no pueden participar.
Claro.
Pero los fijos que tenemos cada año y que repiten, bueno, saben que Sabor Salou es una promoción grande que les sirve pues para llevar después a su público a sus establecimientos, y que realmente vale la pena exponerse allí en el Paseo Jaime I, porque realmente es una gozada ver la cantidad de gente que visita la feria y lo bien que se lo pasan.
Claro, pues ya saben, 4, 5 y 6 de mayo, el día 4, el viernes 4, a partir de la tarde, después ya el fin de semana todo el día, Paseo Jaume I de Salou, este sabor Salou. Y esto, digo, es la primera parada, porque yo decía al entrar, Julia, el mes de mayo viene gastronómicamente fuerte, ¿no?, en Salou, porque después del 18 al 27 llega el Gastrotour, que será ya séptima edición, creo.
Sí, efectivamente, el Gastrotour, que también es muy exitoso y este año supera el número de participantes. No lo llevo yo exactamente, no depende de mi regiduría, pero lo hace mi compañera Martina Furrier desde la Regiduría de Promoción Económica, pero sí que la he escuchado decir que este año es un éxito de participación y también muy esperado, porque después los saluenses hacen sus rutas de tapas y el objetivo es rellenar la ficha de sellos como que han estado haciendo todas las tapas que ofrece el Gastrotour.
Uh-huh.
A ver, se trata de que, bueno, Salou es esto, es más que sol y playa, ¿no? Es una localidad que ofrece muchísimas cosas, y entre las cosas que ofrece está la gastronomía, que cada vez va cogiendo más fuerza y cada vez somos más fuertes y más importantes en la gastronomía. Uh-huh.
Pues oye, muy bien. Para estrenar este mes de mayo, sobre todo si alguno no ha tenido puente, como es aquí el caso de los que trabajamos, por ejemplo, en el programa, pues el fin de semana lo cogeremos con más ganas. Así que 4, 5 y 6 de mayo, Sabor Salou, en el Passeig Jaume I. Julia Gómez, concejal de Participación Ciudadana de Salou, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer.
A vosotros. Os invito a que vengáis a visitarnos y a disfrutar de la feria. Gracias.
Eso haremos. Gracias.
Este año, la calzutada en restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana al programa com fem totes les setmanes en aquest espai en el que busquem el talent amb denominació d'origen. Ja sabem, busquem cada setmana projectes, idees, històries que ens agraden, que ens criden l'atenció. Avui parlarem de moda, de tendències, de propostes diferents pel que fa a l'hora de vestir-nos. Des de fa uns dies a la ciutat de Reus hi ha un nou establiment, es diu Saudade, i ens acompanya avui la responsable de que això sigui realitat, la Carmen Cruz. Carmen, què tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por venir. Oye, Saudade, alguien lo habrá visto ya, dirá, oh sí, yo he pasado por delante, Raval de Jesús, ¿no? De entrada, el nombre que yo le he buscado y es como un estado de ánimo, ¿no? Es así.
Eso es. Bueno, Saudade sí que es verdad que la primera vez que lo vi fue una palabra que me impactó muchísimo. ¿Sí? Fue esas palabras que las ves y te enamoran. ¿Sí? Y se te quedan en la mente. Y cuando decidí llevar a cabo este proyecto, lo primero que tuve clarísimo fue el nombre. Después, más tarde, busqué el significado. Ajá. Y es, bueno, es una palabra que viene del portugués, sí. También está adaptada al gallego, pero es una palabra que no se traduce en ningún idioma y en todos de ellos se escribe y se pronuncia de la misma manera.
Eso no es fácil de encontrar, ¿eh?
No, es difícil, es peculiar. Y el significado, bueno, lo definen como un sentimiento próximo a la melancolía. Uh-huh. Y es, bueno, este sentimiento que te nace cuando tú tienes muchas ganas de algo hasta que lo llevas a cabo. A veces lo relacionan como cuando alguien vive lejos de su tierra y tiene muchas ganas de volver a casa, ¿sí? Pues ese sentimiento que te nace hasta que tú vuelves a tu casa. Pues esto es Saudade.
Y es un poco lo que te ha pasado a ti con este proyecto. ¿Era algo que tenías muchas, muchas ganas y ahora ya por fin ha llegado?
Eso es. ¿Sí? Eso para mí es mi Saudade.
Muy bien, pues cuéntame. A mí me encanta siempre ir al origen de las cosas. ¿Cómo empieza esta idea a forjarse en tu cabeza?
Bueno, creo que siempre la he tenido en mente. Hoy en día hablo con mi madre, bueno, mis padres, y siempre me dicen, Carmen, es que tú siempre lo has tenido en mente. Mi carácter siempre es de ir a más, de no conformarme, de seguir creciendo día a día, de formarme. Uh-huh. Y después de casarnos, en junio del año pasado nos casamos, y mi marido me dijo, Carmen, es el momento, venga, intenta. Pero yo la verdad que yo estaba muy bien donde estaba trabajando, yo siempre me he dedicado a la moda y yo estaba genial donde estaba. Y bueno, fue un poco que le empiezas a dar vueltas y dices, venga, qué es lo que puedo abrir? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? Porque yo sí que tenía muy claro, siempre lo he tenido, que quería ofrecer algo que no hubiera en Reus. Uh-huh. Apostar por algo diferente, apostar por algo de buena calidad, que fuera extremado, que fuera versátil. Bueno, que fuera diferente, tanto para bien como para mal, quería algo que no estuviera. Y de ahí pues nace la idea de Saudade y de trabajar para mí misma, que es lo que siempre he querido. Y bueno, y es un sueño que ya se ha hecho realidad.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, hace un año, dices. O sea, en realidad el proceso no ha sido muy largo, porque
no,
por aquí
no.
A veces han pasado algunas historias, ¿no? Que dicen, no, yo llevaba años buscando, al final, entre que te pones, digamos, con la parte más aburrida que debe ser, la administrativa, la burocrática, que eso es terrible siempre.
Totalmente.
¿No? Porque tú la idea la tienes, después cómo la materializas, ¿no? Un año, en realidad, has encontrado el local que te gustaba. Supongo que, bueno, ha ido todo bastante rápido.
Sí, sí, la verdad es que sí. También te digo, es porque yo soy de ideas muy claras. O sea, cuando lo veo claro, lo hago. Entonces, no me ando con rodeos. También, otra cosa que tenía, que el tiempo me corría a mi contra, por así decirlo, es que las marcas con las que yo trabajo actualmente, bueno, no estaban en la zona.
Ah,
entonces,
importante.
Claro, era, si me espero más, quizás puede que alguien las coja y ya puede ser que ya estén y yo no pueda conseguirlas. Entonces fue como, si lo tengo claro, este producto creo que puede funcionar aquí en Reus, me tiro por él. Uh-huh. Entonces fue por eso.
Claro. Y en un momento en el que tenemos abierto este debate, ¿no? De decir, no, es que están cerrando muchos comercios en el centro, que si los centros comerciales, que si las franquicias, las grandes marcas, va Carmen y dice, yo me lanzo a la piscina, ¿no? ¿Y cuánta gente te habrá dicho? Estás un poco loca, ¿no?
No, totalmente. O sea, todo el mundo me decía, pero estás loca. Bueno, hay que apostar en esta vida. Claro. Ya te digo, es que quien no arriesga no gana. Hay que probar, hay que echar suerte. Yo pienso que quien lo hace con ganas, quien lo hace con ilusión, quien pone todo de ello, es que tiene que funcionar, tiene uh-huh. que salir, tienes que creer en ti. Y realmente me tiré a la piscina, pero con todo el apoyo de toda mi gente alrededor, con toda mi familia, todos claro. mis amigos, que eso para mí es muy importante.
Claro, eso es importantísimo.
Tener a gente que te diga, muy bien, adelante, lo estás haciendo muy bien, ostras, el producto que has cogido, creemos que puede gustar. Te ayuda mucho, te da mucha fuerza a tirar hacia claro, adelante el proyecto.
Claro, porque además al principio pues está la ilusión, pero también es cuando más cuesta, ¿no?
No, y que tienes que ver la realidad, claro. ¿no? Dices, ostras, una cosa es la ilusión que yo tengo, otra cosa es si es factible o no llevarlo a cabo.
Exacto. Vamos a hablar, hemos hablado de cómo ha ido todo esto un poco, hemos dicho dónde estás, Raval de Jesús 24 de Reus, y la gente ya sabe bien, una tienda de moda, una tienda de ropa para uh-huh. mujer en este caso. ¿Qué encontramos dentro? O sea, has dicho piezas, unas marcas concretas, piezas como muy seleccionadas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a encontrar si traspasamos esa puerta?
Pues lo primero de todo es ropa diferente, tanto para bien como para mal, ropa que no deja indiferente a nadie. Propuestas súper llamativas, mi objetivo es que una prenda sirva tanto para el día a día como para una ocasión especial, que eso es muy importante. Hay mucho estampado. He apostado por el estampado, por colores vivos, por colores alegres, por mezclar topos con rayas, con topos con flores. Y son prendas de buena calidad, la mayoría están hechas en España. Son prendas muy exclusivas, las marcas solo las podréis encontrar aquí en la zona en Saudade, que eso también hace mucho.
Es un plus, exacto, porque al final después te cruzas, vamos todos un poco vestidos iguales,
eso
¿no?
es. A veces te apetece tener algo diferente en el armario o claro. algo más especial, pues esta es la idea de que podéis encontrar en Saudade. Hay piezas de diario también, sí, por supuesto, pero el objetivo es que tú puedas llevar una prenda tanto para diario como si te apetece una ocasión especial poderla llevarla. Uh-huh. Otra idea también es que como yo las marcas, bueno, con las que trabajo ahora muy bien, pero las puedo ir rotando. Es decir, yo he apostado por esto, pero imagínate que no funciona o no gusta o no tira por lo que sea, pues las marcas se van cambiando y me voy adaptando a lo que la clienta me, uh-huh. me pida, que realmente la moda es esto, la moda es ir cambiando, irte adaptando, porque cada temporada las tendencias son de una manera.
Claro, y puede haber incluso también tendencias que tú, que eres la que elige en este caso,
eso
¿no?
Es.
Que digas, no, pues esto a mí, no sé, esto es como los regalos, si a mí no me gusta, yo no lo regalo,
eso
¿no?
Es.
Si a ti no te gusta, en la tienda no está.
Quieras o no, te juega una pasada tu gusto, tu estilo claro. o tus conocimientos de moda, claro.
Pero bueno, la idea es eso, tener prendas distintas. No sé si hay alguna marca en concreto que nos has dicho, ¿no? Que solo encontramos aquí en la
sí,
zona.
Sí, bueno, la más conocida es Dolores Promesas. Uh-huh. Esta marca por la zona solo la puedes encontrar en Saudade. Y bueno, la idea de esta marca son prendas súper diferentes, son patronajes súper diferentes. Es una prenda que si tienes una comunión te la pones, pero para ir a cenar cualquier noche de verano te la puedes poner. Entonces son prendas con estilo. Con rollo, que yo le digo,
claro.
que hay que llevarlas, hay que defenderlas.
Claro, y lo que te has dicho también, ¿no? Está puesta por la moda, hecha aquí,
eso
¿no?
Es.
De, pues, de calidad, hecho aquí, kilómetro cero, entre comillas, ¿no? Pero,
eso es.
Pero sí, no sé si también la búsqueda como es para ti, ¿no? La búsqueda de prendas que vas a traer, porque supongo que también es una selección, o sea, no hay 50 vestidos del
no,
mismo,
no.
claro,
no,
que
no,
eso
no.
también es importante.
Eso es, o sea, yo como mucho en Saudade tenemos uno por talla, dos por talla. La idea es para que no haya masificación, es para que, sí, tú te lo llevas, pero es que como mucho va a haber otro. Siempre está la página online, claro que sí,
sí.
¿no? Que te puede jugar en tu contra, pero la idea nuestra es tener las prendas contadas y cuando se nos acaban, se acabó y llegan otras nuevas y vamos haciendo la rueda.
Claro.
A la hora de seleccionarlas también es muy difícil porque son prendas contadas, te juega una pasada tu estilo y tu gusto y lo que tú crees que se puede vender y lo que no,
claro.
pues no.
Claro, bueno, y estás con esa esta manera de trabajar también, ¿no? De poquitas prendas, lo que dices tú, pues para una comunión el riesgo de que te encuentres a alguien con el mismo vestido
eso
es menor,
es,
que eso,
eso
siempre,
es.
¿no? Que ahora que estamos en época de comuniones, bodas, bautizos, ¿no? Supongo que también lo habrás notado, la
sí.
acogida, ¿qué tal? Porque hace, ¿qué? Un mes
y
que
medio.
Has abierto.
Muy bien, no me puedo quejar. no me puedo quejar porque esto es una rueda, yo siempre lo digo. Que te conozcan, que vean qué producto tienes, que compren y que repitan. O sea, es una rueda que cuesta mucho y yo la he conseguido, o sea, de momento la estoy consiguiendo, entonces no me puedo quejar. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero bueno, la verdad que mucha gente me felicita, la ropa gusta, los tejidos gustan, el patronaje gusta, así que esto es una rueda y hay que ir a por ello y hay que luchar cada día.
Las redes sociales son muy importantes para darte a conocer. Yo, de hecho, yo siempre cuento aquí, Carmen, intimidades a la audiencia. Ellos conocen a nuestra dietista, Adara, que me dijo, oye, he descubierto una tienda que creo que te va a encantar, acaba de abrir, invítala a venir. Y dije, pero si ya la conozco, que ya la tenía yo fichada a través de redes sociales, la tenía en mi lista, ¿no? Hoy en día, para ti, por ejemplo, o sea, que la utilizas como escaparate, ¿no?
Totalmente.
Es impresionante la facilidad que te... con la facilidad que te permite llegar al cliente potencial, ¿no?
Sí, sí. O sea, las redes sociales para mí es el nuevo boca a boca. O sea, es así. Yo utilizo mucho... Lo que hago es hago fotografías con las prendas probadas en mí y la verdad que me está dando mucho resultado porque las clientas me comentan, ostras, es que no es lo mismo ver una prenda en modelo que ver una prenda en un cuerpo real, en una foto real que está hecha con el fondo de la tienda. Quiero decir que no estamos con un foco delante, con un fondo blanco.
Ni un retoque, ni una... Eso bueno, como es. Si tú necesitas, que no necesita, que ustedes no la ven, pero ella no necesita Photoshop tampoco. No, pero es verdad que eso te da como más seguridad también a la hora de entrar, ¿no?
Totalmente. Aparte, yo ayudo mucho cuando me escriben por privado. Ostras, ¿qué tal talla esto? Yo intento asesorar lo mejor posible para que a vosotras se os sea más fácil imaginaros la prenda como es en realidad.
O sea, hacemos eso, ¿eh? Te preguntamos vía redes sociales antes de venir a la tienda físicamente.
Sí, sí.
Que nos hemos vuelto.
A mí me encanta, porque a mí la moda me encanta y que me preguntéis, bueno, me apasiona, vaya.
Uh-huh. Pues, oye, yo me alegro mucho de que este proyecto se haya hecho realidad, Carmen. Tenemos que venir a visitarte, Raval de Jesús 24. Por cierto, hazme ya una avanzadilla, porque si estamos ahora en búsqueda de vestido para alguna ocasión especial, ¿qué llevamos esta primavera?
Bueno, esta primavera se lleva muchísimo el color. O sea, los colores rojo, los colores corales, los amarillos, los azules. Esto es una apuesta segura. O sea, ¿quién? Yo entiendo que quien es de blanco o es de negro, nos es difícil apostar por este color, pero os prometo que es un color que son colores que quedan súper bien a la cara, que favorecen, que dan luz y hay que atreverse. Oye, hay que apostar por lo diferente.
Y los estampados, que es un poco también sello, ¿no? De tu casa, de Saudade en este caso, estampados de todo tipo. Porque
de
tienes
todo tipo.
De rayas, pero bueno, flores, de todo, ¿eh?
De todo tipo. Vaya, el estampado es una apuesta mía y la prenda fetiche, como así decirlo, es el vestido. O sea, vestido puedes encontrar de todas las versiones que hay y que haya por haber. Entonces esta es nuestra apuesta, pero también puedes encontrar faldas, puedes encontrar pantalones, puedes encontrar camisas, blusas, puedes encontrar un poquito de todo. Es una tienda bastante diversa.
Muy bien, pues oye, habrá que ir a esto a verlo en
por
directo.
Supuesto.
Les digo la web por si quieren, www.saudadeshop.com y allí tienen fotos, información, redes sociales, ¿no? Instagram y Facebook, creo.
Sí.
Entonces ahí lo tienen, pero lo mejor es ir y conocer a Carmen, que además tú nos aconsejas y nos asesoras un poco, ¿no? Porque a veces
eso
hay
es.
Cosas que lo ves colgado en la percha y dices, esto no es para mí, pero aquí tener una opinión, ¿no? Una segunda
eso
opinión
es.
Siempre ayuda.
Ayuda muchísimo.
Atreverse, sobre todo, como mínimo probárselo.
Eso, hay que probar,
después
hay que probar
ya...
y ver.
Después ya veremos. Muy bien, pues Carmen, un placer. Tú vuelve cuando quieras, ¿eh?
Un placer. Muchas gracias por invitarme y por dar la posibilidad de contar mi proyecto.
Encantadas.
Y aquí. Que toda ayuda es buena ahora al comenzar.
Claro,
que...
por supuesto. Nosotras estamos ahí buscando ese talento, ¿no? Que empieza pequeñito, pero después
eso
se
es.
Acaba haciendo muy, muy grande.
Ojalá.
Gracias, que vaya muy
Muchísimas
bien.
Muchísimas gracias. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
25.000 degustacions servides l'any passat. I tu vas perdre? Vine enguany a Sabor Salou del 4 al 6 de maig al Passeig Jaume I de Salou i gaudeix d'aquesta mostra de la restauració, l'hostaleria i de productes de la nostra terra. A més de les activitats complementàries a la carpa central amb tallers, propostes gastronòmiques i tastos i molt més. I pels més petits, animació infantil. Vine a Sabor Salou i gaudeix de la gastronomia. Més info a www.salou.cat. Organitza l'Ajuntament de Salou.
Doncs nosaltres avui al programa també estem celebrant aquest Dia Internacional del Jazz. Sona Bill Evans. Amb ell arribarem al punt de la una. Ara els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 minuts amb més coses perquè hem de parlar d'oli de premi, el de Mas Montseny, i també parlarem de la commemoració de l'1 de maig. Ho farem amb representants d'UGT i de Comissions Obreres. Serà en mitja horeta, aproximadament. No se'n vagin, hi ha moltes històries encara per escoltar.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Rafael Catalá asegura que el juez que emitió un voto discrepante para absolver a la manada tiene un problema singular que es conocido por todos. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE. No ha detallado qué tipo de problema, pero dice que es un asunto delicado que debería haber motivado una actuación por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Es un asunto muy delicado e insisto que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conoce muy bien esta situación y el Consejo tendría que haber actuado preventivamente. De eso hablé yo. Yo no le dije al Consejo que sancione a un juez por emitir un fallo o, en este caso, un voto particular.
La entrevista completa de Herrera a Rafael Catalá, que no tiene desperdicio, se puede escuchar en nuestra web, en cope.es. Unas palabras del ministro de Justicia que no han dejado indiferente a nadie. Ha habido reacciones en el ámbito judicial, también en el ámbito político. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acusa a Catalá de no respetar la separación de poderes.
Yo creo que hace un flaco favor a la separación de poderes y a la institución de la justicia en España, una vez más, con esas declaraciones. No es la primera vez que el señor Catalá hace declaraciones en las que demuestra poco respeto por la separación de poderes.
Y hoy tenemos un nuevo arrestado relacionado con el yihadismo en nuestro país. La policía ha detenido en Guadalajara un hombre acusado de utilizar las redes sociales para difundir la propaganda del Daesh. Adrián Gil.
Es de nacionalidad marroquí y estaba fuertemente radicalizado. En las redes sociales publicaba mensajes religiosos, divulgaba instrucciones para llevar a cabo la yihad y señalaba numerosos objetivos que podrían ser objeto de ataques. Llamaba incluso a realizar atentados suicidas. Durante la investigación ha llamado la atención la evolución de este individuo, ya que en un primer momento ensalzaba a Estado Islámico y tras sus derrotas en zonas de conflicto ha pasado a enaltecer a la organización Al-Qaeda. Esta operación, denominada Niobe, se inició pocas horas después de que se cometieran los atentados de Barcelona y de Cambrils. Se ha culminado con esta detención, donde ha sido clave la colaboración ciudadana.
Y hay más noticias en este lunes 30 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Vamos conociendo más detalles del atentado suicida en Afganistán. Han muerto 11 niños y 17 personas han resultado heridas. Ha sido un ataque contra un convoy de las fuerzas aliadas en la provincia de Kandahar. El suicida ha detonado un vehículo bomba contra un convoy de militares rumanos de la OTAN. Pasaba junto a una mezquita y los niños se encontraban en el patio. Han sido golpeados por la metralla y aplastados por un muro que ha caído reventado por la explosión. En Linares, en Jaén, la policía sigue investigando el asalto masivo a un hospital para intentar liberar al líder de una organización de delincuentes. Había sido detenido horas antes. Estos hechos recuerdan a lo ocurrido hace unas semanas en un hospital de la línea de la Concepción en Cádiz. Y el ex-canciller alemán Gerhard Schröder tiene problemas. Es un lío de faldas. El exmarido de la prometida de Schröder ha demandado al ex-canciller por romper su matrimonio. Le solicita una compensación de 722.000 euros. Dice que tiene un dolor insoportable. Sería la quinta boda del predecesor de Angela Merkel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el espejo de hoy nos vais a llevar a un lugar del que no habíamos oído hablar jamás, yo por lo menos, Balombo, en Angola, de las que sí hemos hablado y hemos oído hablar muchas veces, son de las hijas de la caridad que también trabajan en este lugar.
Es que hay mucho que hablar de ellas, claro que sí. Vamos a contar hoy la historia
historia de tres hijas de la caridad españolas que luchan contra la mortalidad infantil en esa localidad de Angola, en Valombo. Una zona de extrema pobreza donde la esperanza de vida llega a los 38 años y muchos niños no alcanzan a cumplir los 5. El trabajo de estas hermanas ofrece ya frutos evidentes porque la mortalidad infantil entre los menores de 2 años ha bajado a más de la mitad en el hospital de Valombo. Las religiosas atienden también un centro donde cuidan la alimentación de los niños que están superando la fase más grave de desnutrición. Y también se ocupan de su futuro a través de la educación. En el hogar Virgen Milagrosa reciben a niñas de 6 a 20 años que llegan de las aldeas más pobres para poder estudiar y salir de ese círculo vicioso de la pobreza. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Pues en una media hora y estaremos atentos como siempre. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Barça de celebraciones y el Real Madrid en la previa de la Champions. Luis Munilla.
El Barça, Pilar, está de resaca después del doblete y desde las 6 de la tarde tiene la rúa con la afición por las calles de Barcelona. El Real Madrid, por su parte, juega mañana la vuelta de semifinales de la Champions en el Bernabéu ante el Bayern, y para esta hora estaba prevista la rueda de prensa de Zidane y de Sergio Ramos. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
De momento está hablando el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Ha dicho hasta el momento que la clave es enfocar el partido como si fueran 0-0 y no 1-2 el resultado que cosechó el Real Madrid. En el entrenamiento han trabajado todos menos Carvajal, aunque Nacho está prácticamente descartado. Lucas Vázquez va a ser mañana lateral derecho ante el Bayern de Múnich. Isco está dispuesto a infiltrarse y tendrá que decidir Zidane si le incluye o no, al menos en la convocatoria. Va a ser titular Asensio, la gran incógnita en el 11, saber si lo cerrará Benzema o Kovacic.
El Bayern Múnich llega a esta hora a Madrid con Álava, pero sin Robben. En la Liga se cierra la jornada 35 esta noche con el partido Betis-Málaga a las 9. Ya es oficial la fecha en la que Julen Lopetegui anunciará la lista de España para el Mundial. Será el viernes 18 de mayo. Y fuera del fútbol, el Bilbao Basket ha destituido a Mirsic en el banquillo y coloca en su lugar a Jack Alakovic.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Bona tarda, continuo al set.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000. Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué harías?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE, no estem de pont, estarem en directe aquí fins a les dues. Per què? Doncs perquè hem de portar el nostre producte Sibarita d'aquesta setmana i després, a partir de 2:15, agafem la Nacional 240, connectem amb COPE Lleida per parlar de la commemoració del 1 de maig. Si tenen preguntes per fer, per exemple, als representants dels sindicats Comissions Obreres i UGT, ho poden fer a través de Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp del programa 672-65-35-34. Vostès ens envien les seves qüestions i els les posarem sobre la taula a partir de 2:15. Ens aturem només un minut per la publicitat i ens hi posem.
En cuestión de pinturas, algunos solo pueden ofrecerte precios bajos. En Matoga te ofrecemos calidad, precio y servicio. En cuestión de pinturas, no lo dudes. Matoga. Matoga, 30 años ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Te esperamos en Tarragona, Reus, Campclar, Vilaseca y Cambrils.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
El Sibarita.
Vinga, seguim amb més temes. Ja saben, els dilluns continuem amb aquesta missió del nostre Sibarita, triar els millors productes de les comarques de Tarragona i que vagin passant per aquí, un darrere l'altre. Avui parlem d'oli i no és d'un oli qualsevol, és oli d'oliva verge extra de màxima qualitat. És Mas Montseny. I ara els descobreixo tot plegat perquè, per fer-ho, tinc aquí a l'estudi a un dels responsables de Mas Montseny, el Roger Catà. Què tal, Roger? Bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia, Mònica.
Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per venir. A més, carregadíssim, que ara penjarem una foto al Twitter. Ens has portat una selecció d'alguns dels vostres productes més destacats.
Sí, t'he portat els tres olis nous, són olis d'autor, són olis molt especials i espero que tinguem ocasió de parlar-ne avui.
Sí, sí, home, i tant, ara anem per feina. Avui, mira, justament al programa, a l'espai d'abans, explicàvem que els emprenedors venien recomanats per una col·laboradora del programa i avui justament em fa molta gràcia que estiguis aquí perquè et va recomanar una persona que també va passar per aquí, la Clara de Menjamiques.
Sí, la Clara.
Em va dir, escolta, hi ha uns nois que fan un oli fantàstic, els has de convidar, i jo vaig dir, home, encantada de la vida. Que vinguin, no? El que jo he descobert ara és que com no us coneixia abans, perquè història en teniu darrere, no, Roger? Tu no acabes d'introduir-te al món aquest de fer oli.
Bueno, el Mas Montseny té molta història. És un molí d'oli que estem aquí entre el Morell i Reus. És un molí d'oli que va fundar el Basavi. Uh-huh. Es van ajuntar amb 7 masos del voltant, que tenien oliveres i volien fer l'oli. Pues, masos de la zona d'aquí, entre Reus i el Morell. Van muntar la primera premsa i a partir d'aquí es va anar creixent fins al dia d'avui.
Clar, estem parlant del segle XIX, en aquest cas, no? O sigui, és el teu besavi que va ser una mica el que va tenir la visió. Va dir, aquí, juntem-nos tots i fem un molí, no?
El fundador, sí, sí.
I després, tu ets, per tant, la tercera generació que està involucrat en això?
Seria la quarta.
Quarta, ja, quarta, sí, sí, clar. I una mica explica'm com, evidentment aquí hi ha una part de tradició, és aquest molí, no?, que és història, però la innovació també s'ha unit amb aquesta tradició, no?, que aquí crec que és on entres tu bastant.
Sí, bueno, nosaltres principalment el que fem és servei de molta particular.
Sí.
Pagesos del Camp de Tarragona, inclús que venen més lluny de la Conca, del Priorat, que tenen les seves olives i volen consumir l'oli de les seves olives, nosaltres fem el servei de molta per a aquests agricultors. I ells prenen, doncs això, l'oli de les seves pròpies olives, no? Si cuides una mica més l'oliver, vols acabar menjant el que estàs produint, no?
Clar.
Llavors nosaltres és el nostre servei principal que fem.
Uh-huh.
A part, des de fa 5 anys que va començar aquest projecte d'olis d'autor, pues tenim els tres olis. Un és l'oli mare, que va ser el primer que vam fer. L'oli mare ve d'una plantació jove d'olivers i és un cupatge ecològic de dues varietats catalanes. L'una és l'arbequina,
sí,
coneguda, no? I l'altra és una que es diu arbussana. L'arbussana té unes característiques sensorials molt semblants a l'arbequina, però madura molt tard, madura al desembre. Però nosaltres l'acollim a l'octubre, 2 mesos abans.
Ah, i això què? Això què fa?
Això fa que aquest percentatge d'oliva tan verda li doni un toc molt, molt especial. I el fet de ser oliver jove és molt sedós a la boca i és el que agrada a la gent.
Uh-huh. Aquest és l'oli mare. Aquest va ser el primer d'aquests olis d'autor, no?, diguéssim. Important, ho veuran a la foto els que entrin al nostre compte de Twitter, @copetarragona, i segur que quan vegin l'ampolla diran, ah, sí, sí, clar, jo aquesta ampolla l'he vist, perquè et quedes, no?, te'n recordes. Si l'has vist, no? El packaging aquí, en aquest cas, és molt important, també.
Sí, és una cosa que buscàvem, no? Ficar una mica el disseny a l'altura de la qualitat i dels esforços que estàvem ficant a darrere per fer aquest oli. De fet, l'oli mare va ser premiat el 2016, va ser Premi Nacional de Disseny.
Sí.
Estem sí, contents,
sí. No? Olis multipremiats els que tinc aquí avui sobre la taula, eh? D'entrada, un del, no?, millor oli 2018, m'has dit, el Premium.
Uh-huh. El Premium és una selecció nova que he fet aquest any, amb arbequina molt, 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 molt verda. ¿vale? Llavors traiem un rendiment una mica més baix perquè l'oliva és verda, encara no està madura del tot, i traiem menys oli, surt menys oli. El que ens aporta és notes molt verdes al nas i un toquet més amarg, que és el que buscàvem, que s'acaba compensant amb la dolçor típica de l'arbequina. Uh-huh. Aquest ha guanyat aquí a les Garrigues, a la Fira de l'Oli Catalunya, i ha guanyat millor arbequina d'Espanya 2018.
Déu-n'hi-do, això són paraules majors, paraules majors. A veure, no el veuen, però està content. Fas cara de satisfet, Roger, no?, amb la feina. Suposo que és una feina de molt temps també i de provar molt per aconseguir un producte doncs, molt exclusiu, no?
No, és pensar-ho durant tot l'any, fer el seguiment, buscar una bona sanitat vegetal i després aquesta qualitat que ja hem, treballat al camp durant l'any, doncs el molí intentar mantenir aquesta qualitat respectant doncs, els processos naturals que pot tenir els teixits de l'oliva.
Entrem, vaig una mica enrere en la història, hem parlat de l'oli mare, que és aquest primer, no?, d'aquests olis d'autor que feu a Mas Montsen, perquè a mi m'agradaria que m'expliquessis com surt la idea de crear aquests olis propis, perquè com tu dius, el molí el que feia bàsicament no, és treballar per altres, perquè altres fessin el seu oli. En quin moment dius tu, o dieu a casa teva, dieu... doncs hauríem de fer alguna cosa nostra, pròpia, no? Poder posar en ampolla oli nostre.
Bueno, hi ha diverses tendències. Una és a buscar olis verds al mercat, l'altra és la revolució que ja està havent en tots els sectors, no? Però amb, amb oli especialment, que és el que treballo jo, doncs en el tema de cates, en el tema de buscar màximes qualitats, en el tema de concursos internacionals, en el tema... no? Tothom s'està ficant molt les piles en fer un verge extra plus, en fer un verge extra de molta més qualitat, no? Que seria ja un altre estàndard.
Clar, clar, pugem, no? Pugem un grau més. Vull dir, partim de la base de que l'oli que es fa aquí a casa nostra és
un excel·lent verge extra, extracció en fred, excel·lent per cada dia, boníssim.
Per això, no? Sí, vull dir, partim d'aquesta base que igual és per això, com que no, és una cosa que és tan habitual per nosaltres, no? En altres països no, però aquí tenim la sort que sí, no? Cuinar amb olis de gran qualitat en general és una cosa molt normal.
No, aquí som país d'oli, som grans consumidors de verge extra, no? Sabem el que és bo i ho consumim. Aquests olis alta gamma costen una mica més d'introduir perquè la gent està acostumada a pagar uns preus d'un verge extra. Aquests són un altre tipus de preus, van en un altre tipus de botigues gourmet, botigues delicatessen, botigues que et deixen catar l'oli, t'explica tota l'experiència sensorial que hi ha darrere, la història que hi ha darrere de cada oli. I trobem, que aquí també, però que té molta sortida a l'estranger.
Fora de casa, això? Bueno, doncs, no, no, és que passa, això passa amb els vins, no? Faig molt paral·lelisme, perquè aquí, no?, els cellers que venen cada setmana, a vegades també ho diuen, no?, quan fas un producte, no?, pot ser, doncs, evidentment, de qualitat són tots, no?, però una mica més, no?, allò, un grau més s'aprecia més fora, no?, perquè es veu com una cosa més excepcional, no?,
totalment, sí. L'oli i el vi sempre han anat una mica de la mà, no? I el que s'està intentant és seguir aquesta línia dels grans vins, la línia de cada història que hi ha darrere cada vi, de si aquest vi s'ha fet en una muntanya concreta que té una terra concreta,
exacte,
les Llibrelles, no? Doncs això és el que estem traslladant a l'oli.
A l'oli. Tenim, per tant, m'has parlat de l'oli mare, del Premium, com dèiem, Premi 2018 millor oli d'Espanya. O sigui,
millor arbequina d'Espanya,
sí, sí. Déu-n'hi-do. Per tant, arbequina 100%. Em falta un, em falta el Padrí, no? Que és molt especial també el Padrí.
El Padrí, sí, és un oli d'autor 100%. És una selecció d'entre els 200 pagesos que venen al nostre molí fer l'oli.
Sí.
He seleccionat les quatre finques amb els olivers arbequins més centenaris. Vale? Els hi faig el seguiment durant l'any i collim tots el mateix dia. Vale, llavors és la selecció dels supercentenaris...
Del Camp de Tarragona, m'has dit, eh?
Sí. El fet que l'oliver sigui centenari es tradueix en un oli molt més afruitat. La intensitat de afruitat és molt més marcada i també és molt més intens en la fase gustativa.
Uh-huh. Per tant, aquest seria un reserva, eh? Si faig el paral·lelisme amb els vins.
Sí, aquest seria el més canyero. La gent que busca intensitat i la gent que busca molt de fruitat seria l'ideal.
Uh-huh. Seguim en la línia, pel que fa imatges, seguim en la línia de l'oli mare també, aquesta ampolla també diferent. No sé, l'aposta aquesta de que no el vegis, tu no vegis el groc, el daurat de l'oli a l'ampolla... Per què és? Perquè l'ampolla deu tenir molt a veure també amb pel que fa conservació d'aquest oli, no? Això està tot pensat, Roger, segur.
Sí, està tot pensat fins a l'últim detall. Això és la llum, degrada les clorofiles de l'oli, accelera l'envelliment de l'oli i fa perdre les seves propietats. Fa perdre el color verd, fa perdre aromes, intensitat gustativa. Llavors, el fet que aquestes ampolles siguin blanques, opaques, són per protegir. Aquest envàs ajuda a protegir la vida útil de l'oli. A més, a dins el molí, abans d'envasar, aquest oli està conservat en una sala especial al costat del molí, a temperatura estable durant tot l'any i en dipòsits especials sense oxigen. Tot pensat perquè quan una persona obri l'ampolla a casa seva, pues estigui com al màxim, semblant, acabat de fer.
Clar. Sí, sí. M'agrada molt aquesta idea també d'unir, no, als diferents productors per fer un oli especial, no? Quan tu vas arribar amb aquesta idea als productors, que et van dir, no? Com la van rebre ells?
Sí, bueno, és l'oli potser que porta més feina, no? Sí. Perquè has de seleccionar les finques. Per exemple, aquest any alguna d'aquestes finques no hi haurà tanta producció, n'hauré de buscar una altra i és anar fent el seguiment durant l'any. Accepten a fer aquest oli i se'ls abona una miqueta més econòmicament i tots contents.
Clar, clar, clar. Tenim, per tant, aquests tres olis sobre la taula, aquests tres olis d'autor. He vist, si t'afanegen al web, que per cert els la diré que no l'he dit encara, és www.masmonseny.com. He vist que també, evidentment, podem comprar de casa vostra oli, garrafa, la garrafa estàndard, diguéssim, que tenim tots al cap ara mateix, no? Sí. Que la gent no pensi, no, clar, jo és que aquest oli, diguéssim, per fer la truita de patata no el faré servir. Sí. També teniu l'opció, diguéssim, de l'estàndard.
Aquests olis serien pel diumenge, pel cap de setmana, no? Per si venen els convidats, treure una ampolla, inclús per regalar, per campanyes de Nadal, si vas a un sopar que et conviden, en vez de portar un vi, portes un oli. Però sí, tens raó. El que més surt i el que més sortirà sempre és la garrafa. Com et deia, aquí som un país d'oli i el que més estem acostumats a consumir és la garrafa i és el que més surt.
Mm-hmm. Però bueno, és aquest el que tu ens deies, no? És aquest graó més que pugem. Per cert, que jo t'he fanejat al web i teniu ara una promoció per el Dia de la Mare, de l'oli mare, que jo ho aprofito perquè com que estem a la setmana justa, que la gent entri al web i t'afanegi, no? Que és un molt bon regal.
Sí, tots els que entrin a la web aquesta setmana, fins al dia 6 de maig, que és el Dia de la Mare, tenen un descompte per compres de l'oli mare del 15%.
Mm-hmm. No, jo dono idees, Roger, perquè clar, la gent de vegades no saps què regalar i això és un regal maco, útil, boníssim, o sigui que és perfecte. També he vist que hi ha xocolata a la shop online.
Sí,
és interessant aquest projecte també.
És l'últim producte que tenim. Ho fa un pastisser de Barcelona i és xocolata negra ecològica de República Dominicana i hi afegim un 5% del nostre oli mare ecològic. És un producte certificat pel CCPAI, ecològic, i ha tingut molt d'èxit aquesta campanya de Nadal.
Uh-huh.
Sí, sí.
No, també això també s'ha de catar, eh? Vostès entrin al web i t'afanegin. Et vaig a proposar ara mateix un repte que se m'acaba d'acudir. Vull que em proposis com em prenc cada un d'aquests olis. A veure, comencem amb el mare, va, amb què me'l prenc?
Bueno, el mare, s'han de buscar harmonies, no?
Sí.
Un xef estrella Michelin agafaria, notaria les diferents diferències i buscaria les harmonies. Per exemple, l'oli mare aniria molt bé amb un peix.
Sí.
L'oli mare, al ser tan sedós, agrada molt a l'estranger perquè no té una potència molt, molt agressiva i per la gent que no està acostumada al verge extra entra molt bé. Agrada molt, molt als nens petits i bueno, aquests serien els
apuntin, perfils. Apuntin, l'oli mare. El prèmium.
El prèmium és per la gent que busca intensitat de verd. És una cosa que està de moda, olis verds, pues és el que fiquem damunt la taula. Un oli molt, molt verd. Notes verdes al nas i un toquet més amarg.
Vale. Llavors, no sé si hi ha algun... Evidentment, tots els tres amb un bon pa i no necessitem res més, ja, eh? Tirem milles, però no sé si hi ha... M'has dit l'oli mare amb peix, aquest amb alguna cosa concreta, potser més amb cru?
Sí, no, tots tres s'haurien de consumir amb cru.
Amb amanida, vull dir, sí.
Amb amanides, amb carns, es pot combinar... Amb tot
aquest
aniria
amb
bé.
Tot.
Amb tot, sí.
Si ens agraden els olis verds així potents, amb sí. Tot. Perfecte, i ens queda el padrí.
El padrí també, el padrí té alguna nota més madura i és molt intens en boca. Només si tu menges un tros de pa o qualsevol aliment, ja directament et va tot l'aroma cap al nas. És un oli molt aromàtic.
Mm-hmm. Perfecte, doncs escolta, tres propostes d'olis d'autor, olis premium, no? M'has dit que fora hi ha molta acceptació. On se'n van els olis, aquests olis d'autor de Mas Montseny? Arreu del món estàs, no?
Estem començant, estem treballant fort amb això, estem apostant I estem principalment a Europa, estem començant a Dinamarca, estem començant a Suïssa, a França, a Àustria, i alguna estem apostant també per la Xina i el Japó, però estem treballant encara.
Però t'anava a preguntar, perquè és veritat que a països, no, a asiàtics, a Japó especialment, no, és un mercat important, perquè és un producte que per ells, clar, és or i mai millor dit, no?
Igual, jo faig el paral·lelisme sempre, igual que aquí s'està posant de moda el sushi, per exemple, no? Molts restaurants de sushi, allà el que s'està posant de moda és la dieta mediterrània. I l'oli d'oliva com a antonomàcia, no? com a exponent, màxim exponent de la dieta mediterrània. Inclús hi ha el concurs més important de tota Àsia, que es fa al Japó, Olive Japan. Aquesta setmana ha sortit el premi i el Padrí ha guanyat medalla d'or.
Hombre.
O sigui que hi tenim portes obertes cap a l'altra punta del món.
Molt bona porta d'entrada. Doncs escolta, l'enhorabona també per aquest premi. A mi una cosa que m'ha agradat molt també del vostre projecte és que us podem visitar, veure el molí, veure aquesta història, no?, i provar aquests olis i que ens ho expliqueu in situ.
Fem visites guiades per grups. És interessant durant la campanya del molí, perquè veus tot el funcionament, veus els pagesos descarregant, veus les màquines funcionant, l'olor d'oli, no?, que embolcalla tot el molí. El molí té la part antiga, té 75 anys, té la part amb les premses antigues, les pedres antigues, i després té tota la part moderna, amb la maquinària nova, que és amb la que es treballa. Llavors, la gent, veure un molí d'oli actual, no tothom l'ha vist, no tothom es fa la idea, i la gent queda molt contenta. Al final del recorregut hi ha el padrí a la llar de foc, que fa una mica de pa torrat, i amb oli acabat de fer,
i
la gent encantada.
No necessitem res més ja, no? Endavant. Si ara algú ens està escoltant i diu, ostres, doncs a mi, a banda de, evidentment, ho podem comprar online, però m'agradaria anar, no?, a algun lloc a comprar-lo. Les comarques de Tarragona, tens algun lloc localitzat on el puguem trobar ara mateix?
Sí, aquí a Reus, per exemple, estem a Colmar d'Uginer, estem a Coló d'Oló de Poma, estem a Calcendra, estem a algunes botigues de per aquí. Ah, si la gent vol directament a casa, doncs a la pàgina web, còmodament, en 48 hores ho tens.
48 hores? Ah, doncs perfecte. El recordo
ràpid.
Que hi ha promoció especial del Dia de la Mare, eh? Per tant, si algú no té el regal al cap encara,
aprofitem.
I som a temps. Doncs escolta, Roger, no tinc més temps, t'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagis vingut a explicar-nos aquesta història i et desitjaria sort en el que ha de venir, però no sé si la necessiteu, perquè, clar, us va força bé la cosa, això és resultat de la feina ben feta.
Hi ha feina darrere, sí. Moltes gràcies.
Doncs un plaer, torna quan vulguis.
A vosaltres.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Le preocupa su cartera de fondos de inversión? ¿Está insatisfecho con su asesor actual o no se fía de sus recomendaciones? Si busca un asesoramiento objetivo, en AGE AFI podemos ayudarle. Porque al invertir hay que saber qué fondos son los más adecuados, acertar en su distribución y controlar de cerca su comportamiento. No renuncie a una segunda opinión y visítenos en Rambla Nova 2, Tarragona o en la web ageafi.com. AGE AFI, empresa de asesoramiento financiero legalmente inscrita en la CNMV.
Primera parada de l'agenda avui a la Galera, on durant tot el dia s'hi celebra la Fira de la Terrissa. Enguany celebren el 25è aniversari i el país convidat és Japó. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal de Cambrils tenen el Club de Lectura d'Adults, on es comentarà el llibre L'Acusació, relats prohibits de Corea del Nord. A 8:15 del vespre, a Reus, al Centre de Lectura, s'uneixen La Química i Sherlock Holmes, una conferència a càrrec de Ricard Boquer, professor del Departament de Química Analítica i Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili. I a les 6 de la tarda a Tarragona, a la Capsa de Música, una jornada de portes obertes per donar a conèixer a la ciutadania el treball que fa la gent gran activa i els seus usuaris amb els balls de swing i jazz. A les 6 de la tarda, a la Capsa de Música de Tarragona.
I cita important, a partir de les 5 de la tarda a la ciutat de Tarragona s'acomiada el Festival Dixieland i es celebra el Dia Internacional del Jazz amb una jam a tres bandes a la que es podran afegir tots els amants de la música i del jazz. Serà a partir de 6:15 itinerant des del Teatre de Tarragona amb Josué García en The Old Style Masters, Frontera Azul i Big Band Aula de Música. Serà a partir de 6:15 de la tarda. Doncs amb l'agenda arribem pràcticament al punt de 2:15. Ens queda encara mitja hora de directe fins a 2:00, ja saben. Ara, tot seguit, agafem la Nacional 240, connectem amb Cope Lleida, amb el Ricard Álvarez, i parlem d'aquesta commemoració del 1 de maig de 2018. Acabem aquesta primera mitja hora del migdia Cope Tarragona amb la nostra cançó del dia. Saben que avui estem celebrant el Dia Internacional del Jazz, doncs en jazz arribarem a 2:15.
Doncs apa, que tenim ja minut i mig pràcticament per sobre de 2:15, acabant el mes 30 d'abril, un servidor, Ricard Álvarez, des de Cope Lleida, i ara connectem amb la Mònica Carrasco.
Una servidora des de Cope Tarragona, Mònica. Hola, Mònica. Carrasco. Com estàs? Estava patint, Ricard, perquè dic, no hi és, no, no hi
sí,
és.
Sí.
Jo, és aquella cosa que obrim el botó i dius, a veure si serà a l'altra
serà
banda
no.
algú, no?
Jo és que, clar, és, tot, és la màgia del directe. Has sí. de desallotjar gent de l'estudi, tornar a fer entrar
clar,
d'altres
clar.
convidats, que ja està bé, eh? Vull dir que
és que és un no parar de gent, perquè avui, si encara no s'han adonat la gent, nosaltres pont, res de res, eh?
No.
Més feina que mai, més feina que mai.
Jo ho vam dir i aquí estem. Eh? Jo sé que som la meva fonia, que també està bé.
Home. Però això és perquè has celebrat la victòria de l'hoquei a Lleida,
sí, home,
no? Que ho sé jo.
Déu-n'hi-do. No sé si has pogut escoltar... No, no l'hauràs pogut escoltar. Hem tingut el president i diu... Aviam, jo diu, no em vaig passar la nit, però Déu-n'hi-do la veu. Eh? De totes maneres, va ser una final d'aquelles de guió, eh? De pròrroga, penals, i els penals os paren tots i es fallen tots i només n'hi va entrar un.
En va entrar un
el darrer, que el de Lleida Llista. Eh?
I va ser de la mà d'un reusenc. Jo aquí ho deixo, també. Eh?
També,
que la
mira,
col·laboració fa la
sí.
força. Eh?
Mira, escolta. Vinga, la Mònica.
Estic al dia.
Molt bé. Escolta, ja ho hem dit abans. Obrim Nacional 240.
Sí, senyor.
Ja, calendari, avui 30 d'abril.
Demà dia 1. Què passa l'1 de maig? No? Que es commemora el 1 de maig.
A veure, si ho preguntes pel carrer què passa l'1 de maig, la majoria de gent et dirà que demà és festa.
No ho sé, jo, és una cosa que vull preguntar als nostres convidats d'avui, si realment creu que s'ha desdibuixat una mica aquesta commemoració, els hi posarem sobre la taula aquesta
qüestió.
Jo crec que sí. Jo crec que no.
No?
Mira què et dic. No, bueno, crec que això... Com ho commemori cadascú ja és un altre tema, eh? Però jo crec que la gent té clar que es commemora demà. Però bé, ara en parlem.
Doncs fem una pausa i...
Un minut.
I de si ho sabem.
Va.
Vinga.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como la segunda unidad al 70% de descuento en todos los detergentes Ariel Lactilift.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, anem a fer la pregunta.
Fem-la, no? Primer presentem els nostres convidats, sí, si et sembla. Mira, sí, aquí als estudis de COPE Tarragona Reus ens acompanya el Vicente Moya, secretari general de Comissions Obreres a Tarragona. Vicente, bon dia i gràcies.
Bona tarda.
Sí, bona tarda ja, bona tarda.
Bona tarda,
jo és que
Vicente.
Estic encara, que no sé ni quin dia estic, però sé que és dilluns perquè parlem del tema, però...
És dilluns i anem camí cap a la tarda.
Anem camí cap a la tarda.
Cap a les 2 de la tarda.
Això sempre hi ha el dubte. S'ha de dir bona tarda ben dinat, després de dinar,
igual,
jo sempre dubto.
Bueno, depèn.
Depèn, no?, de cadascú.
Això ja és un tema perdut, jo crec. Eh?
Doncs, Vicente, gràcies per acompanyar-nos. Qui tenim, Ricard, a l'altra banda?
Doncs mira, a Lleida tenim el secretari de Polítiques Socials i Ocupació de la UGT Terres de Lleida, el Ramon Moreno. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Mònica, molt bon dia.
Bon dia, Ramon. Moltes gràcies. Escolta'm, us coneixeu? Us coneixeu en persona, els convidats d'avui? Crec que no, no?
No, jo el Ramon no.
No, ens coneixem.
No tenim el plaer.
Bueno, avui us presentem virtualment. Sí. Haurem de fer la trobada en persona un dia.
Sí, un dia
quan vulgueu.
Escolta, comencem amb aquesta pregunta que plantejàvem el Ricard i jo ara fa un minutet. Començo per tu, Vicente. Creus que la gent encara té clara aquesta reivindicació del 1 de maig o s'ha desdibuixat una mica la commemoració?
Bueno, jo crec que aquesta commemoració té més sentit que mai, no? I el propi lema de la manifestació ho diu, hem de posar l'agenda social al davant del carrer, i per això tenim aquest lema, no? Pel salari, per l'ocupació, per la igualtat i per les pensions. Jo crec que hi ha motius de sobres per sortir al carrer i estem convençuts de que serà un èxit de participació aquesta manifestació.
Mm-hmm. Ramon.
Bé, jo penso que sí, que té molt sentit, que no s'ha desvirtuat. El que passa és que sí, doncs a vegades el calendari ajuda més o menys, no? També hem de ser conscients d'aquestes coses, no? Però jo penso que mai, més que mai, la nostra societat necessita aquestes reivindicacions i penso que és una continuació del passat 8 de març, que va ser molt potent, i ara a l'1 doncs, també continuem, no? amb temes que segueixen, com la igualtat, com molt bé ha dit el company, la millor ocupació, els salaris més alts, les pensions dignes, i penso que és un moment idoni per sortir al carrer i que tots hem de fer força perquè, si no, doncs aquests drets cada dia els anem perdent més a poc a poc.
Mm-hmm. Venim un 1 de maig de 2018 que ve, diguéssim, escalfat, si ho podem dir així, per les reivindicacions, les marees pensionistes. El 8 de març, que aquest any va ser molt potent, no? Creieu que una mica aquest any té més força pel que ens precedeix?
Bueno, el 8 de març nosaltres diem que va ser un punt d'inflexió en les relacions laborals, perquè es van donar compte, van ser conscients que a pesar de tenir una llei d'igualtat efectiva entre dones i homes no s'està desenvolupant. La bretxa salarial continua sent del 30% i no disminueix. L'atur continua afectant, en aquest sentit, més a les dones. El 74% de les dones estan aconseguint contractes a jornada parcial. El 60% de les dones són aturades. Uh-huh. La temporalitat pel tipus de sector on tenen les ofertes de treball afecta més a les dones. Els accidents i les malalties professionals afecten més a les dones també. Nosaltres vam presentar un informe, la UGT també ho va presentar a Tarragona, i van coincidir amb aquesta dada. El sostre de vidre no es trenca, les dones continuen tenint les mateixes dificultats per promocionar la feina. I en les dones segueix recaient per una cultura patriarcal la cura de la família. I si a més amb això afegim les últimes sentències, quan parlem de la violència de gènere, i l'última sentència de la manada, on veiem que la justícia és de tot menys justa, perquè violació és violació, jo crec que les dones van donar un exemple de com s'havia de reivindicar. I amb el tema de pensionistes, bueno, les marees estan ahí. Nosaltres diem que el tema de les pensions, la defensa del sistema públic de pensions, no és només una cosa dels pensionistes. Els pensionistes acaben de tindre una bona notícia, que és la revalorització de l'IPC i alguna mesura més que el ministre Montoro s'ha tret de la butxaca in extremis, no?, per arribar a un acord amb els pressupostos de l'Estat. Però la batalla continua, perquè tothom, al final, des de que neixem, al final acabarem sent un pensionista. I això, per això hem d'estar al carrer i hem d'estar apujant aquestes reivindicacions de les persones, i seran al carrer, en altres segur.
Mm-hmm. Ramon.
Sí, no, només dir primer que sí que és veritat que des d'un temps ençà hi ha una pujada del que serien les marees, i ara amb la marea pensionista, però també s'ha de dir que els sindicats fa temps que treballem o que vellem per les pensions i que ens manifestem. Jo penso que l'altre dia ho comentava, la pancarta nostra de les pensions està feta malbé de tant traure-la al carrer, vull dir que no fa molt temps que reivindiquem. Benvingut sigui tots els afegits que pugui haver per reivindicar un tema tan important com les pensions, i sens dubte, penso que la marea pensionista ha de tenir en compte també que no només són els jubilats i que han de buscar les complicitats de tota la societat. I, per tant, sindicats, entitats, joves, perquè les pensions és una cosa que ens afecta a tots i que tots, uns perquè l'estan cobrant i altres perquè volem arribar a cobrar-la, doncs, sens dubte, doncs es fa falta en aquest aspecte, no? I després, referent al tema de la igualtat, vull dir, avui mateix ens acabem d'assabentar que ha hagut un altre feminicidi, no?
Sí.
Aquí, no? Aquí a Espanya, no? I, per tant, penso que és una cosa molt greu, que ve d'un patriarcat i d'una mentalitat que està, bueno, que hem d'acabar de treure-la, que nosaltres com a sindicats hem de treballar molt per treure-la a les empreses, i sobretot penso que hem de fer, i estem fent, molta feina de cara als nostres delegats i delegades, perquè les empreses, començant pels nostres àmbits bàsics que són d'influència, com són les empreses i els llocs de treball, doncs puguem treballar perquè realment hi hagi una igualtat i realment s'acabi amb la violència de gènere i de sexe a les empreses, que penso que també hi és, no?, en aquest sentit, i que no és més que un reflexe del que ja tenim a la nostra societat. I, per tant, molta força, perquè aquest 8 de març va ser un 8 de març molt potent, perquè vam passar d'uns anys que era merament o bàsicament una reivindicació lúdico-festiva del 8 de març a una cosa que va ser també de tipus laboral, i per tant penso que té molta força, i ara l'1 de maig hem de, doncs, fer força perquè sigui un èxit i perquè molta gent, doncs, reivindiquem els nostres drets.
No, estava pensant, tant Vicente com Ramon, que la veritat és que, a part d'aquestes que ha anomenat la Mònica, també hi ha tot el tema del procés, sobretot a Catalunya, amb manifestacions constants des de l'1 d'octubre, bàsicament, i n'hi havia hagut abans. No sé si tot això us fa por que demà, ho dic perquè amb dades de l'any passat, per exemple a Lleida, la manifestació de Lleida va ser molt minoritària, molt, el qual no vol dir que no hi hagués, doncs, excusa real per fer aquesta manifestació.
Com a reivindicacions n'hi havia.
Correcte, però l'assistència de públic va ser molt baixa. Clar, jo no sé si la gent, hores d'ara, independentment de ja si tenen raó de ser o no, estan una mica saturats de sortir al carrer. Això volia puntualitzar. O sigui, no sé si realment... Escolta, una manifestació més, hòstia, una altra, i a més és festa, tu, que és el que dèiem. Jo a Lleida, a la nostra tertúlia de polítics, ho vam trobar sobre la taula, i és veritat que van sortir conclusions interessants des del punt de vista de que hi ha molts grups enteneien que la gent aprofités el dia festiu abans que manifestar-se. Però, és clar, jo això no ho havia escoltat mai. Ramon, per exemple.
Bueno, jo penso que sí que és veritat que amb el tema del procés i, bueno, i altres reivindicacions portem molt sortint al carrer, aquí a Catalunya moltíssim, hi ha hagut moltes manifestacions multitudinàries, pot ser que hi hagi un cert cansament, però jo penso que la reivindicació l'hem de fer. Penso que és una cosa, una manifestació l'1 de maig que es fa des de fa 130 anys, Ara nosaltres a l'UGT fa 130 anys que es va formar l'UGT i fa molts anys que es fa aquesta manifestació. Penso que les reivindicacions són molt vàlides, que són necessàries, que hem de sortir al carrer. Jo entenc que pugui haver molta gent doncs, que ens hem d'alguna manera, i aquí sí que s'hauria de trobar la manera de com fer participar, sí que ens hem tornat molt individualistes. Jo penso que el sentit moltes vegades de la victòria de les polítiques de dretes i de la política neocapitalista ha estat el aconseguir l'individualisme, no? Si a mi em va bé, no em preocupo de ningú més, i fa que perdem una mica, o que s'hagi perdut una mica el sentit aquest de classe treballadora, de classe obrera. Penso que s'ha d'intentar recuperar que tots som treballadors. Jo penso que potser hi ha gent que no té clar que és treballadora, i són treballadors, tots treballem, tots som treballadors, tots som classe treballadora, i potser fa falta això. Jo no sé la gent que hi haurà demà aquí a Lleida, però jo penso que els que siguem, el que farem és fer el nostre crit abanderat per, juntament amb comissions i amb la gent que s'hi afegeixi per tal de reivindicar els nostres drets, perquè cada vegada anem perdent, ens anem queixant, però penso que la mobilització és l'única manera, i l'àmbit laboral és un dels àmbits on anem perdent cada vegada més drets i de forma més possible.
Abans de que contesti el Vicente, Ramon, anem a recordar a Lleida a on i en quina hora estan convocats.
Bueno, a Lleida en principi tenim la manifestació a les 12 del migdia, estem convocats a la plaça del Treball, allí començarem la manifestació fins a la subdelegació del govern, fins allí. Després també, només comentar, a nivell d'UGT sempre també fem un acte a les 10 del matí als Camps Elisis, fem una ofrena floral al bust de Pablo Iglesias i fem un reconeixement als afiliats de més de 25 anys i als que es jubilen. Però bàsicament és a les 12 del migdia, plaça del Treball, fins subdelegació del govern. I després fem un vermut així popular.
Bueno, és que una cosa no treu l'altra, evidentment. Vicente.
Serà vermut de Reus, suposo. Vicente, això que comentava el Ricard, no? Que jo que, pel que parlàvem, no? Jo us parlava de la força que venen, no? D'aquestes manifestacions, i el Ricard posava aquest contrapunt, no? Hi ha un cert cansament, potser? Creieu que això pot afectar la participació demà?
Bueno, jo començo una mica pel final, no? Del Ramon. Nosaltres la manifestació partirà a les 12 hores des de la Rambla Nova. Nosaltres, a diferència de Lleida, jo no vaig veure la manifestació de Lleida de l'any passat, no vaig tindre l'oportunitat perquè tenia la meva feina aquell dia, però sí que és cert que a Tarragona van batre rècords de participació. Sí? I perquè van confluir una sèrie de, bueno, de conflictes en diferents empreses, recordo l'empresa Vic, les companyes del conveni de la neteja, els companys de les empreses assoliades de la nuclear, bueno, van confluir certs conflictes que van ajudar a que fos tot un èxit la manifestació de Tarragona. El processisme ha marcat l'agenda últimament, l'agenda mediàtica, l'agenda del carrer. Nosaltres tenim una postura clara, tant les comissions obreres com l'UGT. Nosaltres volem, amb el lema mateix ho diem, ara ens toca parlar de l'agenda social, perquè estem tots una mica saturats ja del tema de processisme. Aquí comissions i UGT tenen la mateixa posició i comulguen les mateixes idees. Nosaltres estem per la defensa de la democràcia, per les institucions catalanes, i a partir d'aquí que s'ha de formar un govern, el més aviat possible perquè puguem parlar de lo que realment interessa, del salari, de l'ocupació, de la igualtat i de les pensions. I serem al carrer per recordar que aquests són els temes que ens interessen com a agents socials, i que, bueno, això no treu que estem per la democràcia i que algunes decisions judicials doncs, segurament no estan a l'alçada bueno, de lo que hauria de ser la justícia.
A mi m'agradaria preguntar-vos, evidentment hi ha una reivindicacions que són conjuntes, no? En parlàveu al principi tots dos, no? El tema doncs, de la precarietat laboral, jo crec que és la major aquest any, però no sé si hi ha alguna reivindicació, Vicente, a nivell territorial de les comarques de Tarragona que vulgueu posar sobre la taula demà especialment, que us preocupi especialment.
Sí, bueno, a nivell territorial, perquè això ha estat latent fins a la jornada de divendres, tenim el problema sobretot en les empreses multiserveis. En aquest cas, a les cambreres dels hotels de Port Aventura, que sí, treballen a l'empresa Clarosol, que han tingut moltíssims problemes. Porten 4 anys des que van ser subrogades de Port Aventura per una externalització cap a altres empreses, i porten 3 subrogacions ja. I cada vegada que tenen una subrogació, tenen una pèrdua de drets. Jo crec que aquest serà un dels conflictes que visualitzarà. Tenim també els companys de geriatria que porten 2 anys, els companys que fan cura de les persones grans, que fa 2 anys que estan reclamant un conveni col·lectiu de Catalunya i que no avancen en aquest sentit d'aconseguir aquest conveni col·lectiu. I tenim els treballadors de l'empresa municipal de Transport de Tarragona, de la MT, que bueno, que han convocat una vagues pel dia 8 i 10 de maig amb unes aturades parcials i que volen parlar de la seva eina de treball, dels autobusos. Fa molts mesos que s'està parlant de que els autobusos de Tarragona no estan en les condicions que haurien d'estar, tenen uns horaris que estan fora de tota racionalitat per temes de salut laboral i estan reclamant una millora salarial. Bueno, aquests tres conflictes es visualitzaran el 1er de maig i estaran al carrer.
Mm-hmm. Aquestes són, pel que fa a Tarragona, no? Les reivindicacions més territorials. No sé, Ramon, a Lleida, si n'hi ha alguna també que especialment us preocupi.
Bueno, bàsicament també les empreses multiserveis que estan esteses per tot arreu.
Sí.
Aquí a Lleida recordem que hi ha un aspecte important que és el de la neteja, el de les dones de la neteja, que hi ha un conveni, però les taules salarials són diferents a cada província i a Lleida són les taules salarials més baixes de tota Catalunya, la qual cosa també és un greuge comparatiu molt important amb aquest camp i que a més afecta a moltes dones i que obre bretxa salarial, entre altres coses. Després també tenim el tema molt important que hem fet campanya de les falses cooperatives, sobretot en les empreses càrniques, que ens estem donant doncs, amb aquest aspecte que s'està convertint a treballadors de l'empresa en cooperativistes amb uns salaris i amb unes condicions que, bueno, que no són dignes i que a més el que fa és enganyar perquè realment són treballadors de l'empresa, estan fent feina de l'empresa i els tenen com si fossin cooperativistes. O per exemple, tot el tema també que ens hi trobarem, que ens hi hem trobat i endavant ens hi trobarem amb el tema del camp, no? Amb el tema dels temporers, que a la nostra territori no deixa de ser important i sobretot a les nostres comarques. El fet de com solucionem aquest problema dels temporers, de les seves condicions d'habitatge, d'atenció d'aquestes persones, de que se'ls respecti el conveni col·lectiu, el salari, perquè visquin en condicions dignes aquestes persones que venen aquí a fer la campanya, sobretot de la fruita.
Mm-hmm. Deixeu-me que us tregui un tema. Mira, Mònica, deixa'm que aprofiti, ja que tinc avui a dos sindicats aquí asseguts, fer un parèntesi, ja ho sé que això donaria per molt temps, però ja que us tinc aquí asseguts, fer un parèntesi de l'1 de maig. T'ho dic perquè això és una cosa que jo he escoltat molt aquí a la ràdio. En ple segle XXI hi ha molta gent que dubte de la necessitat dels sindicats. Jo sempre he dit que els sindicats fan molta feina i que afortunadament, a part de vegades de soroll, segueixen fent feina perquè després tots i cadascú a la nostra feina tinguem doncs, uns sous més o menys interessants o uns drets adquirits. Però sí que és veritat que en ple segle XXI, no sé si l'estructura o el modus operandi dels sindicats, vosaltres creieu des de dins, i no crec que tampoc sigués una crítica, creieu que haurien d'haver canviat o s'haurien d'haver modernitzat o haurien d'haver doncs, canviat la manera de ser, o ja ho heu fet i no ho hem detectat a fora, o ja esteu bé?
El Vicente riu, no sé, a veure què dius, Vicente.
Sí, bueno, a veure, és que això són dades.
Sí, sí, correcte.
I us donarem les dades. És a dir, a Catalunya són prop de 300.000 persones les que paguen la seva quota d'afiliació per estar organitzades, per poder accedir als serveis que dona el sindicat, tant comissions com UGT. Però és que les comissions obreres i la UGT a Catalunya tenen el 84% de la representativitat a cada un dels centres de treball. Vull dir, d'aquí la necessitat de la gent dels nostres serveis. Jo crec que això són dades que són irrefutables. Qualsevol partit polític no té aquest número d'afiliats ni tan siquiera al conjunt de l'Estat, no?
Vicente, perdona que t'interrompi, perquè has dit 300.000 treballadors a Catalunya estan afiliats.
Sí, sí, sí. Treballadors i treballadores.
No a comissions, parlem de sindicats
no,
en general.
Jo estic donant dades de les dues organitzacions.
I jo pregunto, perquè anava també al tema del finançament. És a dir, els sindicats en ple segle XXI, per exemple, a Catalunya, de treballadors, ara jo no tinc les dades, però segur que passa de 2 milions a Catalunya, 300.000 treballadors afiliats, ho trobo una xifra baixa.
Bueno, a diferència... Bueno,
no sé si és que no tenim aquesta cultura perquè els sindicats estan mantinguts pels pressupostos.
No, mira...
O no.
No, a veure, nosaltres...
Jo sé que és un tema per tirar llarg.
No, però nosaltres hem aconseguit en aquest últim temps que el 85% del pressupost de les dues organitzacions està basada en les quotes d'afiliació dels nostres afiliats i afiliades. Mm. Vull dir, aquesta és una dada concloent. Nosaltres tenim una petita subvenció que ens ve donada per la representativitat, però això ho diu la Constitució, és que ja ho diu la Constitució, que ha de ser així, però és una petita part. Jo crec que aquesta és la força de les nostres organitzacions. També tenim alguna dificultat, tu deies de la cultura. bueno, més aviat un tema cultural és un tema de legislació. Aquí no es va reprendre una discussió a l'any 77 de com s'havia de tindre aquesta relació entre les persones i els seus sindicats, i bueno, hi ha models a la resta d'Europa on pràcticament la quota d'afiliació és obligatòria. Aquí a Espanya no passa, és de manera voluntària, uh-huh. I això és una dificultat que tenim.
Ramon.
Sí, a veure, diverses coses.
És que el Ramon també anava fent així,
sí,
amb el cap.
Sí, amb el cap, perquè clar, havia coses que...
Jo he preguntat.
Sí, totalment d'acord. Bàsicament, reforçar el tema de la legislació, és aquest un aspecte important. Sens dubte, el model sindical que tenim a Espanya no té res a veure, per exemple, amb el que hi ha a Alemanya, on tothom treballador, per mer fet de ser un treballador, s'ha de filiar on vulgui,
però s'ha de filiar, correcte.
Segona cosa, el tema de les subvencions. Nosaltres també, el company ho ha explicat molt bé, nosaltres rebem una part perquè nosaltres estem a les taules de negociació col·lectiva en funció de la representativitat, i aquests acords i aquestes negociacions afecten a tots els treballadors, no només als que estan afiliats als sindicats que formen part de les taules, sinó a tots, i per tant se'n beneficien tots els treballadors. És a dir, de la feina que estem fent els sindicats en una taula de negociació, que no és fàcil, que m'agradaria que molta gent fos conscient de que una taula de negociació és molt àrdua i que la gent que va negociar és una feina complicada, difícil i que cremen moltes energies, i per tant se'n beneficien tots els treballadors. Això també és un hàndicap, perquè lògicament molts treballadors diuen, bueno, ja ho aconsegueixo, doncs ja està.
Hores d'ara
no ho posem prou en valor. No?
Clar, però hores d'ara preferiríeu un sistema com l'alemany que no pas com el que tenim? O cada costat té pros i contres?
No, jo penso que estaria bé el fet de que la gent...
Jo sé que
la gent
ho dic perquè 300.000 afiliats encara ho trobo baix, però, amb el volum de treballadors.
Sí, jo trobo que l'afiliació és important, però per què és important l'afiliació del treballador? Primer, bàsicament, perquè el sindicat és la defensa del treballador. Jo moltes vegades ho dic a molts companys. Quan a un company li porta el seu empresari una carta d'acomiadament, una carta de modificació substancial de les seves condicions laborals, no l'ha fet l'empresari, l'ha fet el gestor o l'ha fet l'abogat. Uh-huh. I per tant l'ha fet un especialista, una persona que coneix i domina el tema. El treballador, quan li donen allò, els treballadors, molts treballadors, o tots, no tenim els coneixements per fer front a això. Llavors, qui tens? Tens capacitat per anar a un abogat laboralista? O tens el sindicat? El sindicat estem per això, estem per defensar els nostres interessos, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, i per això és molt important l'afiliació, i per això penso que tot treballador hauria d'estar afiliat, perquè després et ve gent en situacions personals concretes i es fa difícil ajudar-los, o perquè han firmat per desconeixement un paper, o perquè no saben ben bé per on van, o perquè ha passat un plaç, etc. En canvi, la persona que està afiliada i sindicada sap molt bé com ha de fer les coses, perquè al darrere hi ha persones del sindicat que l'estan assessorant i que l'estan ajudant. Per tant, a mi m'és igual un sindicat, que home, no, millor el meu, no, però sempre, Vicente, millor el meu,
sí,
però
bueno,
tu diràs el teu, no? Però vull dir, perquè com a mínim la gent no, et sap greu quan tu no pots ajudar una persona, perquè hi ha situacions que no podem fer res, està claríssim. La llei ens va en contra, les reformes laborals són una gran làpida contra els treballadors. Però a part, hi ha situacions que es podrien solucionar o que es podrien tenir una resposta i no la tenen perquè hi ha un desconeixement. I això a la gent que està afiliada no li passa. Clar. Per tant, penso que és important l'afiliació sindical.
A mi m'agradaria, ens queden 3 minuts, això ens faltaria un altre programa, però a mi m'agradaria acabar preguntar-vos una cosa. L'altre dia en parlava també UGT a Tarragona i ho hem comentat altres vegades amb Comissions Obreres també, Vicente, hi ha certa por a denunciar situacions de precarietat laboral, perquè encara tenim aquesta por de em puc quedar al carrer si denuncio, detecteu això?
Bueno, jo lligaria una mica amb el tema de l'afiliació i el servei que prestem. Jo més que por diria de que bueno, quan un treballador o una treballadora té un problema, per exemple, és despedida i se li té que pagar un finiquito, pues a vegades les empreses el que fan és no pagar aquestes quantitats i venen al sindicat precisament a intentar denunciar aquesta situació. Però quan has de posar el servei jurídic al servei d'aquesta persona, veus que segons el tipus de relació laboral que ha sigut excessivament curta, al final cuesta més el collar que el perro, que diuen aquells, no? Llavors, més que por a denunciar, sobretot quan perden la feina s'apropen al sindicat a buscar aquest tipus de servei. A la feina, nosaltres estem fent moltíssima feina en l'inspecció de treball. Nosaltres ara, quan comença la campanya d'hostaleria, que ara començarà ara, doncs tenim reunions amb inspecció de treball a Tarragona i m'imagino que a Lleida i a qualsevol banda de Catalunya per preparar aquesta campanya, per fer les inspeccions. Aquí juga un paper important la inspecció de treball i aquí estem jugant. Bueno, ja aquesta por sí, a vegades pot passar, però d'aquí la importància també de la representativitat al centre de treball. Si nosaltres poguéssim arribar a aquest 80% d'empreses que no tenen representació sindical perquè no poden fer eleccions sindicals, pues seria molt important perquè les persones, els treballadors i les treballadores veiessin en nosaltres la capacitat de servei que tenen en els sindicats, tant la UGT com les comissions obreres.
Clar.
Ramon, amb un minut, si vols dir sí, alguna cosa. Sí, només
dues
minut,
coses. Totalment d'acord amb el company. Important, dotar de més mitjans a la inspecció de treball. Penso que treballen sota mínims i, per tant, la inspecció de treball ha de treballar més i s'ha d'esmerçar més. Després, responent a les denúncies. Moltes vegades les denúncies, la gent té por a les denúncies davant dels abusos. Ens estem trobant en situacions laborals, com per exemple allargaments de jornada, sense compensació, sense pagar-les, etc. I llavors la gent sí que té por a denunciar per no perdre la feina. Perquè actualment, amb les lleis que tenim actualment i la reforma laboral, doncs despedir les persones és molt barat, molt econòmic, i per tant fa que la gent tingui certa por a denunciar en aquest aspecte.
Per tant, demà tots al carrer, no? Que encara hi ha molt a reivindicar, no? Vicente, Ramon.
Sí, demà tots al carrer.
Doncs escolta, Vicente Moya, secretari general de Comissions Obreres a Tarragona, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Bye.
I Ramon Moreno, secretari de Polítiques Socials i d'Ocupació de UGT Terres de Lleida. Ramon, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Mònica,
Ricard,
apa, ja
tanquem
està.
La paradeta. Tornem sempre dimecres,
cur,
eh?
Que sempre es fa curt.
Sempre, massa.
I saps què passa? Que trec temes quan estic aquí pensant, mirant, però no, el temps
que és només fins a les dues, el programa. Sí.
Escolta, demà no,
Demà no hi som, però dimecres a les 12:20 aquí, eh?
I tornem.
Adéu.
Adéu.